Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat. El Bisbat de Lleida.
Bones amics i amigues, benvinguts un cop més al nostre programa que ens apropa a la realitat diocesana. Avui viatjarem a la localitat d'Almacelles per conèixer la realitat del centre assistencial Sant Joan de Déu. A la part tècnica, l'Alberto Vilela i el que els parla, en Francesc López. Ara us deixem a l'editorial.
Durant les festes de Nadal, un amic em va dir que no era partidari de felicitar el nou any, ja que l'únic que canviava era un número, i que tots aquells propòsits que ens fem per any nou seguiran sense realitzar-se si no som nosaltres mateixos els que ens movem. Ningú no ho farà per tu, em va dir un altre amic. D'aquesta manera, se'm van caure per terra un munt de propòsits, perquè els havia de fer sola. M'he passat tot el Nadal intentant entendre el sentit de tot. El sentit del Nadal com la vinguda de Jesús, o com la quantitat de dinars i sopars pesats però familiars, o com la quantitat de diners gastats en un munt de regals que al cap i a la fi un dia ens adonarem que no serveixen per a res. Algú em va dir, en el meu desànim, que Jesús estava sempre al meu costat, però que estava tan ocupada entristint-me i lamentant-me que no l'estava veient. I ara que ja estem a l'equador del primer mes de l'any, ara que sembla que el temps corre tan de pressa que no em donarà temps a decidir els propòsits per l'any que ve, ara ho he entès. Jesús ha estat amb mi en cada regal, en cada abraçada, somriure, petó o encaixada de mans, en cada record de qui he trobat a faltar, en cada cançó o cada imatge que m'ha arribat al cor. També em van dir que Jesús m'estima tal qual sóc, fins i tot en la meva lentitud per decidir-me a realitzar els meus propòsits de l'any. Tinc tot l'any per endavant per poder-ho fer. Ara ja no tinc por de fer-ho sola, perquè sé que no és així. Jesús no va néixer aquest Nadal. És evident que va fer-ho molt abans. Però aquest Nadal, un Nadal d'un any tan dur, molts l'hem pogut tornar a trobar.
Isa Martínez, mestra de primària. Notícies del Bisbat.
Més de 500 persones participen al primer congrés de nova evangelització.
Els proposats 7 i 8 de gener, més de 500 persones de Catalunya i altres diòcesis espanyoles han participat activament al primer congrés de nova evangelització organitzat pels bisbats de Solsona i Vic. Aquest esdeveniment eclesial celebrat a Manresa ha volgut posar sobre la taula el repte de l'anomenada nova evangelització. Per fer-ho, cal remarcar les tres ponències del bisbe de Toulon, França, Dominic Rey. Amb llenguatge planer, viu i farcit d'experiències concretes de nova evangelització que s'estan duent a terme en la seva diòcesi, el bisbe Dominic ha captivat els assistents que omplien de gom a gom el teatre del Conservatori de Manresa. Per acabar, el bisbe francès digué que cal passar de la pastoral de les campanes a la pastoral del timbre, referint-se a que cal anar a trobar la gent que no coneix el Crist, fins i tot trucant a la seva porta de casa. A més de les tres ponències, el congrés ha hagut estones de pregària i celebració de l'Eucaristia, així com quatre tallers presentant experiències concretes de nova evangelització que estan duent a terme ja fa anys arreu del món. Aquests han set l'Oratori dels Infants, que han estat presentat pel pare Gonçal Carbó, els Sentinelles de la Nit, que són joves cristians que van a trobar els joves en els seus ambients concrets per anunciar-los el Crist. Aquesta experiència ha estat presentada per un equip de joves italians i el pare Andrea Brunoi. I finalment, dues experiències evangelitzadores de l'anomenat primer anunci, com són Tornar a creure, presentat per mossèn Xavier Morlans, prevere de la diòcesi de Barcelona, i el curs Alfa, presentat pel laic José Alberto Barrera, que n'és el coordinador espanyol. Si haguéssim de resumir en poques paraules l'ambient que s'ha pogut viure en aquest primer congrés de nova evangelització, hom podria dir que es notava molt interès i molta il·lusió en posar fil a l'agulla en aquesta nova evangelització.
La delegació diocesana de Missions estrena nova seu.
Després de molts anys ocupant una de les sales cedides per les missioneres auxiliars de l'Església, al carrer Canonge Brugulat, la delegació de missions del Bisbat de Lleida ha canviat de seu. A partir d'ara, ocupa una de les sales situades a l'Avinguda Blondel número 11, al tercer pis. Compartirà planta amb altres delegacions del Bisbat, iniciant així una nova etapa. Per contactar amb la delegació, podeu trucar al nou telèfon 973 59 07 15 o bé enviant un correu electrònic a delegaciomissions@gmail.com. Us atendran preferentment pels matins i a hores convingudes.
L'entrevista.
Un cop més, rebem el nostre programa Debat a Bat a una de les associacions de la xarxa d'entitats cristianes d'acció caritativa i social de la diòcesi de Lleida. Avui podrem dialogar amb el germà Domingo Alcalá, superior de la comunitat dels Germans de Sant Joan de Déu, i amb Carme Pàmpols, responsable del servei espiritual i religiós del Centre Assistencial Sant Joan de Déu d'Almacelles. Molt bones i gràcies per haver vingut.
Bones tardes.
Germà Domingo, per començar, digue'ns, sisplau, qui va estar Sant Joan de Déu?
San Juan de Dios, como se sabe, fue nuestro fundador. Él nació en Portugal, muy joven se vino a la península y tuvo dos etapas en su vida muy, muy, muy importantes y muy llamativas. Una de ellas es que fue un poco aventurero al principio, posiblemente buscando lo que después tuvo, ¿no?
Como otros santos.
Como otros santos
también.
Y entonces empezó de pastor en un pueblo de Toledo, luego estuvo en las milicias por Europa de Felipe V. Y de Carlos V, perdón. Y después estuvo por Sevilla, estuvo también en el norte de África y al final en Granada. En Granada se puso de librero y tal como el día 20 de enero, en la iglesia de San Sebastián, predicaba el San Juan de Ávila, que fue el que le ayudó, el que le apoyó mucho, fue su confesor y tal. Entonces, a partir de ahí, él salió de esta prédica, de esta gavilla, y salió como trastocado, de tal manera que tuvo toda una transformación que lo llevaron incluso al hospital general. Y entonces, cuando vio allí el plan que había del maltrato que tenían los pacientes, que los trataban muy mal y tal, él dijo, yo cuando salga cambiaré mi vida para poder atenderles mejor. Fue una expresión que él hizo. De hecho, cuando salió, lo que fue era librero, vendía libros, y entonces lo que fue venderlos, regalarlos, y a partir de ahí empezó lo que se llama la conversión. Es decir, él se convirtió precisamente a lo que realmente después fue. A partir de ahí empezó en un zaguán de una de las casas de los señores a tener los primeros enfermos, después ya el primer hospital, según otro hospital más grande, y dedicó toda su vida al servicio de los enfermos, de los más necesitados.
Y reunió un grupo de personas.
Reunió un grupo de personas. Él siempre siguió por el Evangelio de la misericordia. Uh-huh. Y teniendo dos pilares muy importantes, que era el Jesucristo, siempre lo recomendaba en sus escritos, en sus cartas, y la Virgen, que la llamaba siempre, siempre entera.
Hermano Domingo, sería muy interesante, pero tenemos que ir seguir adelante. Salieron de él la fundación de los Hermanos de Juan de Dios. Explícanos, por favor, quiénes sois los Hermanos de San Juan de Dios.
Bueno, los Hermanos de San Juan de Dios, de hecho, la fundación propiamente no fue en su época, no se hizo la fundación. Uh-huh. Lo que tuvo es cuatro compañeros, muy complicados, por cierto, que se los llevó un poco para rehabilitarlos, porque uno estaba en la cárcel, y automáticamente se quedaron con él. Y estos fueron los que luego a la muerte del santo quedaron allí en el... siguieron la obra y a partir de ahí nacimos nosotros.
Correcto. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis hoy en la actualidad?
Bueno, nosotros en la actualidad somos 1.500 hermanos, uh-huh. Estamos en 43 países, atendemos más de 300 realidades y nosotros todo lo que hacemos es sanitario y social. Entonces, desde hospitales generales, leproserías, de, todo como el que tenemos aquí de atención social.
Ahora hablaremos de
sí.
Él.
Entonces, nos dedicamos a eso. No somos sacerdotes. Uh-huh. Esta vez a la gente les confunde. Pero dice, ¿usted que son jesuitas o que son de Montserrat? Porque llevamos antes el hábito igual. Yeah. No somos sacerdotes, somos hermanos. Uh-huh. Y nos dedicamos pues a la atención solamente en este sentido, la atención a los enfermos, a los necesitados, y estamos pues desde China, que hemos entrado ahora, por toda la Asia, en América Latina, en fin, estamos bastante extendidos.
Germà Domingo, i concretament, el centre que teniu a Almacelles, què és? Quantes persones ja? Explica'ns una mica.
El centre de Almacelles és una fundació, o sea, se fundó en el 1965, era un centre que inicialment era agrícola, es decir, que havia uns 60 pacients que se dedicaban fundamentalmente luego a las cosas de la huerta y tal. Ahora, desde hace un tiempo, pues es un centro de rehabilitación terapéutica, donde hay pues talleres, donde hay todo tipo de funcionamiento, todo alrededor de la persona, ¿no? De la persona.
¿De cuántas personas estamos hablando?
Estamos hablando de unos 340, 350. Uh-huh. Y luego...
¿Todos están internos allí o externos también?
No, todos no están internos. Uh-huh. Hay una parte que están externos, que van y vienen, normalmente están en Lérida o también en Almacelles, que tenemos unos pisos. Uh-huh. Y estos vienen a una parte del centro, que es el CED, que se llama Centro de Trabajo. Uh-huh. Y bueno, estos tienen como una, tienen su nómina. Bien. Bueno, trabajan como...
¿Trabajadores cuántos son, más o menos?
Trabajadores son, tenemos, lo tengo aquí apuntado, 340. Uh-huh. Hay 230, perdón. Ajá. 230.
¿Y voluntarios también?
Y voluntarios tenemos unos 32, 35.
Correcto.
Sí. Muy y bien. Más básicamente funcionamos así, es decir...
De acuerdo, para hacernos una idea, de momento, después ampliaremos, pasaríamos a la Carme. La Carme, com hem dit, és la responsable del servei espiritual i religiós del centre. Digue'ns una mica quant temps fa que treballes allà i quina és la teva tasca, Carme.
Bé, ja fa 15 anys que estic a Sant Joan de Déu.
15 anys?
Sí. En un primer moment estava com a monitora de tallers ocupacionals i des de fa 7 anys pues, estic com a responsable del servei d'atenció espiritual i religiós, no? Entenent l'espiritualitat des de la vessant més àmplia de la paraula, els valors, els ideals i les mm. creències, i des de la pluralitat i el respecte a tothom.
I concretament, explica'ns una
la
mica
feina,
què fas.
La feina, diguéssim, que la dividiríem en tres àrees bàsiques. Una seria la de formació i informació, no? Formació pels pacients i els usuaris, formació en valors, sortides culturals, peregrinacions, i que ara els professionals i els voluntaris pues, seria la formació que fem en filosofia institucional, acompanyament al dol o necessitats espirituals. Després hi ha una altra àrea, que és la lúdico-festiva, que és la participació del nostre servei a la comissió de festes, no? Aportant totes aquestes accions i activitats dels temps litúrgics forts. Ara, per exemple, pues, la cavalgada de Reis, no? Els Nadals, les corals, en fi, tot el que envolta la part més lúdica de la festa. Per Setmana Santa, pues, les processons... Pues, tot això ho aportem a la comissió de festes des del servei de pastoral. I després hi ha una altra part, que és la celebrativa i sacramental, que seria ja amb l'equip del servei religiós pròpiament dit, el capellà del centre, el padre José i l'hermano Francisco, que adaptem una miqueteta pues, les homilies a nivell cognitiu dels usuaris, no? Uh-huh. Intentant afavorir que puguen participar també ells a les celebracions, i després també pues, oferim els sacraments i quan és en el moment adequat. No? Seria aquesta bàsicament, a part que hi ha una atenció personalitzada també.
Eh?
I sempre dintre de l'equip interdisciplinar. Sobretot l'atenció personalitzada.
Mm-hmm. Carme, fa 15 anys ens has dit que estàs treballant allà. El fet d'aquesta tasca amb persones amb dificultats, que tenen dificultats, què t'està portant a tu com a persona?
A veure, si hi ha una cosa que tots tenim en comú, les persones que estem al servei de l'altre, no? Sobretot en l'atenció directa, és que sempre diem, rebem molt més del que donem, no? I a vegades he pensat, però què rebem realment? No? No fa massa, en una conferència del doctor Josep Ramos, va fer aquest comentari, va dir, diu, parlava de la discapacitat profunda i hi ha qui qüestiona la dignitat d'aquestes persones. Jo afegiria que això passa també en salut mental, amb tota la vulnerabilitat, no? I aquestes persones no solament la seva dignitat és inqüestionable, sinó que el fet d'estar al seu costat, ells ens fan dignes a nosaltres i ens fan més persones. Jo m'imagino que sentir-te així no només t'omple de joia, sinó també d'agraïment. Perquè som el que som gràcies a ells, que ens fan ser. No? Jo crec que a vegades m'ho he plantejat, què rebem? I rebem això, realment això.
Germà Domingo, parla'ns una mica de la Fundació Tomàs Canet, que s'ocupa de tutelar persones amb malalties mentals. Què fa?
Sí, la Fundació Tomàs Canet se inició hace unos años, no muchos, y esto es una necesidad que se había planteado desde los juzgados, es decir, desde la dirección de, en este caso, pues de aquellas personas que tenían dificultades para poder vivir por sí mismas, o bien porque las mismas familias pedían que se les tutelaran, que se les protegieran, a fin de cuentas la tutela se les protegiera, o incluso los organismos oficiales, como los ayuntamientos y tal. A partir de ahí se crea una red en los juzgados, en este caso de Lérida, donde solicitan la aceptación o no de estos casos. Estos, una vez que se estudia el expediente, pues se les admite y o no, pero si se, normalmente se les admite, y es un tutelaje a enfermos, en este caso psiquiátricos, psíquicos.
Personas que no se pueden valer por sí mismas.
Por sí mismas, efectivamente. Entonces lo que se hace es que la fundación empieza a tutelarles, les protege en el sentido, y les administra también pues sus recursos y sus necesidades. Hay algunos casos que solamente es la tutela económica, otros casos es la tutela médica, es decir, toda la parte, y otros casos son todo, hay que hacerles todo. Aparte de esto, tenemos toda una red de atención a familiares y todo esto que ahí entraría lo que es la acción social.
De acuerdo. Se nos va escapando el tiempo vuela, todavía tenemos unos minutos. Carmen, ¿ens podries parlar una miqueta què és per a tu tot el món de la malaltia mental, el sofriment mental? Explica'ns una miqueta tota aquesta realitat.
La realitat, tot i que aquestes últimes dècades s'ha avançat moltíssim amb la medicina envers la malaltia mental, s'han obrit les portes dels psiquiàtrics i s'ha intentat que el malalt mental s'integri el màxim a la societat, ens trobem que avui encara provoca la malaltia mental sentiments de culpa.
Els malalts mentals, perdona, que abans se tillaven de boixos,
sí,
no? Els boixos,
sí,
no?
Sí,
de sempre,
sí, sí.
No? Que es deia,
però és
no?
Que avui en dia, encara avui, hi ha sentiments de culpa, de vergonya, de por envers ells. Mm-hmm. Clar, i rebuig i l'estigma. Això que passa que condiciona molt l'actitud de l'entorn social del malalt, provocant més sofriment del que ja hi ha. I és una incoherència si tenim en compte que les estadístiques són claríssimes, vull dir, anem cap a un camí on el 25% de la població al llarg de la seva vida tindrà un trastorn mental i necessitarà d'un psiquiatre. Vull dir, és una malaltia com una altra, però en canvi encara hi ha l'estigma que provoca tant de sofriment. Jo crec que és aquí on hem de fer una altra mirada al malalt, hem de mirar de forma diferent. I hem de mirar d'una forma més diferent, més acollidora, probablement, i més integradora. I crec que el camí ha de ser per aquí.
Germà Domingo, tenim entès que a Almacelles tenen un centre nou, recient construït, però sense estrenar. Uh-huh. Ens podries explicar com és això?
Bueno, nosotros siempre abiertos a las necesidades que van surgiendo, entonces lo que hicimos fue un ofrecimiento al gobierno anterior que había en Cataluña, al tripartito, para cubrir una necesidad que no la había o que pensamos que hay poco. Entonces automáticamente fue el centro, esta unidad, que se pensaba inaugurar en marzo del año anterior. Pero por situaciones, nos han dicho, económicas y tal, el centro está terminado, son 90, 80 camas, pero no ingresan enfermos. esperamos que en este año, por las noticias que tenemos desde la Generalitat, es que sí que se empezarán a mandar, porque es una unidad muy necesaria y grave.
Eso es lo que le quería preguntar, hermano Domingo. ¿Los enfermos están?
Están.
¿Y están cómo? Sí. ¿En qué situación están?
Pues la mayoría, yo creo que están en los domicilios.
Yeah.
Sí. Hay un grupito que fuimos admitiendo en San Baudilio, de unos 14 o 15, ya con la idea de que vinieran almacelias desde el hospital nuestro psiquiátrico, sí, de San Boi. Pero los demás pensamos que están en los domicilios.
Claro.
Sí. Y entonces, bueno, como ahora ha habido un recorte general, pues no nos envían enfermos.
Pues esperemos que el nuevo año, la crisis tan cacareada, pues no afecte a estas personas más vulnerables.
Parece que las últimas noticias es que, aunque sea no tan rápido como se pensaba, sí que se va a ir ingresando posiblemente algún
bueno,
paciente.
Pues desde aquí, en lo que podamos, también pues lanzamos un llamamiento a las autoridades que se impliquen. Para terminar ya, en los últimos segundos, Carmen y después también hermano Domingo, a vosaltres la palabra, el missatge que voldríeu adreçar-nos.
Jo potser em voldria quedar amb el que hem comentat, la mirada diferent, no? Aquesta mirada diferent que va tenir en el seu moment Sant Joan de Déu, no? Cap al més vulnerable, cap al malalt, cap al necessitat, i que anteriorment l'havia tingut el bon samarità. És intentar no passar de llarg davant d'aquestes realitats i ser el màxim acollidors i sobretot integradors, perquè són malalts mentals, són discapacitats, però són persones, i persones amb gustos, que els agrada el futbol, que els agrada, que n'hi ha que són molt intel·ligents, n'hi ha que han fet carrera, n'hi ha que tenen família, són molt més que una malaltia.
Germà Domingo, finalment.
Sí, jo diria que en este momento, y siempre, ¿no?, el acercamiento a estos enfermos, incluso a través del voluntariado y a través de otras organizaciones y tal, es muy importante, y además ya San Juan de Dios, un poco coincido con lo que dice que San Juan de Dios decía, haceros el bien a vosotros mismos. Es decir, cuando lo orientaba más en el pedir, pero cuando iba la gente allí en Granada, y entonces decía, haceros el bien a vosotros mismos. Es decir, que los enfermos, cuando te acercas a ellos, cuando vas con la intención de ayudarles y todo esto, no solamente es que haces un bien grande, sino que también te lo haces a ti mismo.
Carme, el temps sense esgotes, sense esgotat. Germà Domingo, moltes gràcies per la vostra aportació. I això és tot. Un cop més ens hem adonat que en meitat de la crisi continua havent persones que des de fa molts anys estaven treballant amb les persones més necessitades, ho estan fent i ho continuaran fent. Moltes gràcies i fins una altra. I ara us deixem amb l'agenda.
Cloenda del cicle de Nadal 2011.
Diumenge, dia 15 de gener, a l'Auditori Enric Granados, a 12:45. En aquest acte es lliuraran els premis del 37è concurs infantil i juvenil de Pessebres, i diverses corals infantils cantaran la cantata final de Nadal.
Jornada Mundial de Migracions 2012.
Diumenge, dia 15 de gener, a les 10 del matí, hi haurà la celebració de l'Eucaristia presidida pel senyor bisbe, Monsenyor Joan Piris, al Saló del Teatre dels Maristes, a l'Avinguda Madrid número 40. Després, a 12:45, es farà el Festival Folclòric i Pluricultural, i, seguidament, a les 4 de la tarda, diferents competicions de futbol amb components de diverses nacions.
Setmana de pregària d'Unitat dels Cristians.
El dijous 19 de gener, a 8:15, a la parròquia de Sant Ignasi, tindrà lloc un acte ecumènic amb la participació de membres de les diverses esglésies cristianes presents a Lleida.
Conferència Arirel.
Dins del cicle El Diàleg, el dijous dia 19, a 8:15, a l'Arirel, carrer Maragall, la pedagoga Antonieta Mateus farà una conferència que té per títol El Diàleg i les relacions humanes.
Conferència La personalitat de Sant Ignasi avui.
Divendres dia 20 de gener, a 8:45 del vespre, a la parròquia de Sant Ignasi, a càrrec del pare Josep Maria Rambla, es tindrà aquesta conferència.
El pensament.
cerca la bellesa en tot. I quan miris profundament i per bastant temps, la veuràs. Margarita Dressier.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els germans immigrants. Les societats actuals estan composades per persones de procedència molt diversa i, en conseqüència, de diferents cultures, tradicions, llengües, costums, religions, valors, etc. Cada dia és més evident que la població ja no és tan homogènia, sobretot en els països d'acolliment com el nostre. He pogut visitar una escola en la qual hi ha alumnat de 22 països diferents, 75% d'alumnes nouvinguts i 25% d'aquí. Els que tenen més contacte amb les famílies dels migrants i desplaçats saben molt del seu sofriment i de les condicions precàries de vida i relacions que moltes vegades els du a convertir-se en guetos. No és fàcil encertar amb la política migratòria i amb una legislació adequada, i menys en aquest temps de crisi generalitzada i per la sensibilitat social que hi ha. Però al segle XXI, quan són inexistents les fronteres per al comerç i la informació, no podem crear murs entre les persones i els pobles. Aquells que marxen dels seus països ho fan generalment per poder sobreviure, i sabem que les causes d'aquestes situacions són fruit de decisions d'altres que arriben a dificultar la vida o desequilibren les relacions econòmiques i ambientals en aquells països o continents. D'això, tots ens hem de sentir una mica responsables, per acció o omissió. Hem de seguir demanant l'establiment de polítiques de respecte pels drets fonamentals dels nouvinguts i alhora de mesures de desenvolupament i comerç internacional que puguin afavorir una economia més justa i sostenible en aquells països de major emigració i de protecció de les seves riqueses naturals per tal d'evitar el seu empobriment. Sense oblidar altres aspectes tan humans i decisius per als migrants com tot allò que afecta les seves relacions familiars. Punt a part mereix també la qüestió de la multiplicitat cultural i les diferències i desigualtats socials que comporten la pràctica. Ens cal valorar millor les llums i les ombres d'aquest intercanvi. La interculturalitat és un moviment d'anada i tornada amb influències recíproques que, segons com les plantegem, ens han de poder enriquir mútuament. Cal trobar un equilibri just entre el respecte de la pròpia identitat i el reconeixement de l'aliena. Cal viure amb millor consciència l'inevitable pluralisme cultural i religiós i la necessitat d'afavorir aquell veritable procés d'integració, de vegades llarg, que implica benevolència mútua. Aquí, els cristians són cridats a un particular testimoniatge de l'Evangeli de la caritat i de la pau, valorant els diferents i innombrables dons que el bon Déu ha donat a la nostra humanitat. Penso que, per als membres de la nostra Església diocesana, és una oportunitat molt explícita per a viure i fer viure la nostra veritable catolicitat, no tan sols aprenent a acollir respectuosament les diferències, sinó també realitzant i promovent relacions d'unitat i de comunió fraterna. Rebeu la salutació del vostre germà bisbe, Joan Piris.
Si voleu enviar-nos les dades d'activitats futures o qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'adreça mcs@bisbatlleida.org o al telèfon mòbil de la Delegació de Mitjans de Comunicació 628-991-983. Esperem les vostres notícies.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Fins la setmana vinent, amics.
Ràdio Estel.